Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Benvingudes i benvinguts i gràcies de nou per fer-nos companyia. No ens trenquis el micro, és l'únic que tenim. Ricky.
Hola.
Bon dia.
No, que n'hi ha més, eh?
Ah.
Goita, però aquest és el teu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, eh? Que Déu-n'hi-do. No està mal, no està mal. Doncs res, com sempre, benvinguts, ben trobats aquí a la sintonia de Ràdio Valira, cadena pirenaica. Al començar, doncs, aquesta primera part del passeu sense trucar, us recordo que hi ha una segona part, per si no en teniu prou, i doncs, sí. Bueno, doncs, de 7 a 7 i mitja també us acompanyem amb altres qüestions, relacionades sempre amb l'actualitat.
Totalment, rigorosa actualitat.
Escolta, tu sabies que la Rafaela Carrà tenia un fill secret?
És adoptiu. Ah. Un fill és adoptiu, o ja. Sigui,
sí, sí.
El va adoptar, no és biològic.
No, bueno, aquí diu que tenia un hijo secreto, la italiana va adoptar aquest noi com a secretari perquè continués les seves obres benèfiques, perquè la Carrà té una fundació.
Sí.
I crec que és l'hereu universal, no?
L'hereu, sí.
Eh que sí?
Sí.
Doncs, bueno,
Déu-n'hi-do.
Sí, no? Déu-n'hi-do, perquè, a més, aquesta senyora, tota una artistassa, les coses com siguin.
I tant.
Doncs va fer molts calés, eh? Mira, fins i tot va fer una pel·lícula amb Frank Sinatra, eh? Sí. No fa gaire la veia. La pel·lícula no hi ha per on agafar-la, però amb el Frank Sinatra. però sí, va fer els seus pinitos de l'oro en el món també del cinema i, a més, al costat de ni més ni menys que de La Voz. Bueno, doncs això. Per altra banda, també la princesa Akiko de Mikasa, que sembla un nom de...
Mikasa?
Sí, Mikasa. Akiko, no Akiko de Rivera.
No.
Akiko de Mikasa. Sembla un establiment de robes i de moda o de coses d'aquestes.
És japonesa, dius, no?
És japonesa, sí. Bueno, assistirà al Ball de la Rosa. Sí.
Bé. Això és a Mònaco.
Això. Aquesta ha viatjat a Europa per visitar Luxemburg i Mònaco, naturalment. És la filla gran del príncep Tomohito de Mikasa. De la princesa Nabucco.
Nabucodonosor?
No, Nabucco a seques. Això, que anirà al Ball de la Rosa, que és un ball que és molt, molt, molt popular.
Home,
eh?
Sí. I va el més florit, la rosa, clar.
Exacte. El més florit de la jet set, no? Dels vips, no? Que van amb aquest ball que se celebra al Principat, no?
Al Principat de Mònaco.
Al Principat de Mònaco. Aquí en podríem fer algun altre d'aquest tipus, no?
Aquí la ballem.
Aquí la ballem molt, la ballem moltíssim.
Aquí la ballem, aquí cada la ballem, dia.
Sí. Però, bueno,
no tothom, fer... però...
No, tothom, no hi ha que no la ballen, ni la ballaran. Però, vaja, que sí, que hi ha molta gent que la balla, evidentment. Bé, després també tenim un altre tema, que són les confessions de la reina Camila, que ha dit que la Meghan Markle Li ha rentat el cervell al...
El príncep.
A l'Enric. Mm. Sí, al Henry.
A Henry.
Sí, aquesta, diu, és una confessió amb una amiga que, bueno, pues la Meghan li ha rentat el cervell al príncep Enric. Ho explica el senyor Tom Bower en un nou llibre de tradicions de la família reial britànica. Segons els duques de Sussex, l'autor solament busca teories conspiratives i són absoluta i totalment descabellades.
Mm. Bueno.
Bueno, pues ja està. Bueno, sí, i després també, a banda de que, també s'ha de dir, no?, que la Rosalia... Demà en parlarem, de la Rosalia.
Demà?
Sí, demà en parlarem, sí.
D'acord.
Bueno, la gent s'ha quedat amb un
pantal. A Lyon, eh?
Bueno, a Lyon.
16.000 persones.
Una passada, sí. Rosalia deslumbra en vivo con su lux. No look, que també, però lux, que és el
lux,
treball.
Lux.
Bueno, 16.000 persones. Bueno, la veritat és que un èxit total i absolut. Sí. Va començar aquesta gira que la portarà per diversos països del món. Mm. I dic que demà parlarem de la Rosalia perquè demà us explicarem quants calés ja té aquesta nena. Diem nena perquè només té, encara no, 33 anys, eh?
Home, nena.
Bueno, ja m'agradaria tenir-los, tu, 33
ja, sí,
anys.
Sí,
home,
ja,
escolta,
sí, ja,
no fotis,
però,
no
a veure...
Fotis. Bé, i després també tenim que la Shakira tancarà la gira mundial i concretament ho farà a Espanya. Mm-hmm. Tancarà a Espanya aquesta gira mundial, Les Mujeres Ja No Lloren, encara no hi ha dates... segons s'ha pogut saber. Això ha sortit la notícia d'un programa que es diu El Cielo con ella i que està força bé. La cantant està preparant un estadi per a aquests concerts que portarà el seu nom, ni més ni menys, però encara no es pot explicar.
No es pot explicar
gran
ni se sap la ciutat ni res.
De moment aquí és el que hi ha, no se sap gran cosa més, però bueno, que tancarà Espanya doncs aquesta gira mundial que està fent la ex del senyor Piqué. Bé, avui és dimarts, dia 17, ens queden 289 dies per acabar l'any. I fem el programa 2941. El sol, ja us dic que també avui tindrem un dia de sol fantàstic,
sí.
I crec que demà també. El sol ha sortit a les 7 i 4 minuts, se n'anirà a les 7 de la tarda 3 minuts, tenim 11 hores i 58 minuts de llum, i el punt més alt a la 1, 3 minuts. La temperatura 4, i atenció, perquè ara, d'aquí... res, s'enfilarà als 22 graus. Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Bueno, mirin, ahir estava veient un programa de la televisió espanyola i anunciaven ja que, per exemple, hi ha temperatures que pràcticament, com aquell que diu, són inapropiades pel mes que estem, però ben altes, no? Com, per exemple, Bilbao, 27 graus.
Al març.
A meitat de març.
Uf, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
27 graus, Sevilla 25 i, bueno, vull dir,
no,
temperatures...
Sevilla, bueno, però Bilbao...
Bilbao 27 graus. Oh,
Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs això, l'entrada d'una dorsal anticiclònica donarà continuïtat doncs, i l'estabilitat al temps primaveral. Això és el que ens diuen els companys de Meteo.ad.
Sí.
Com també ens diuen que la Lluna està minvant al 5%, demà hi ha... canvi, crec, de lluna, entrarà la lluna nova, i aquest és el refrany.
Pel març la verdor i per l'abril la flor.
Mm? Doncs ja ho sabeu.
Molt bé, anem a fer els titulars.
Sí, senyora, anem a fer els titulars. És l'espai Anem a fer els titulars.
Patrocinat per... Hi ha una vacant, si algú vol patrocinar.
Ah, sí, encantats.
Endavant,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. Marsol avisa, no és traïdor o traïdora.
Evidentment.
Marsol avisa que la llei de descongelació dels lloguers canviarà molt poc al Consell. Ahir li van fer una entrevista al diari Televisió,
sí.
I també ho recull doncs, l'altaveu, que és amb qui comencem.
Mm-hmm. Molt bé.
Més temes relacionats, per exemple, amb la baixa de paternitat, que s'allargarà 10 setmanes al 2027, 14 al 28, 17 al 29 i 20 al 30. La qual hem d'anar fent gradualment, això.
Ja. I a partir del 30 ja no caldrà anar a treballar.
Exacte. Que Sant Julià inaugurarà el Centre Cultural l'endemà de Sant Joan, el 25 de juny, amb una festa espectacular i per recordar.
Molt bé.
El Comú confia que a finals de maig se'ls entregarà l'obra.
Home, ja han passat 4 anys,
Sí, del 22, quan va haver l'incendi.
Imagina't.
Els treballadors socials reclamen mesures institucionals urgents per protegir la seva salut mental. I l'UCI confirma que els ciclistes s'han de federar en el seu lloc de residència. I aquest matí també hi ha hagut un ensurt per l'atropellament d'un infant a la plaça Laurèdia de Sant Julià.
Vaja.
10 minuts després de les 8 del matí, un nen de 9 anys ha sofert ferides en principi de caràcter lleu, Esperem que es recuperi, que no sigui res...
Res greu.
Res greu,
Molt important, efectivament.
I també l'USDA, el sindicat, alerta que certes immobiliàries generen confusió garantint que els lloguers seguiran limitats. Avisa el sindicat que la fi de la pròrroga dels arrendaments implicarà increments potencialment importants respecte dels contractes històrics. I ja ho tindríem,
Molt bé, doncs el diari d'Andorra ens parla de que hi ha hagut, amb això de la reobertura de la RN20, doncs un cap de setmana tranquil al pas, tot i l'augment de la mobilitat, no? Per altra banda, també amb el tema de l'acord d'associació, l'acord amb la Unió Europea entra a la recta final per l'aprovació. A veure si s'acaba ja aquesta història. I de la millor manera, evident, possible. Pel que fa a la guerra d'Iran, l'impacte en el preu de l'energia serà menor que en la crisi d'Ucraïna. A veure si és veritat. Ja ho deia la Candela, però també ho diu el diari d'Andorra. Entrevista la ministra Conxita Marsol.
Que van entrevistar ells, La van entrevistar...
Sí, el diari d'Andorra.
El diari televisió.
Per exemple, diu que el govern comprarà pisos per vendre'ls a preu assequible. A veure què en tenen per assequible.
Encara em podré comprar un pis.
Igual sí.
No crec.
Diu aquí que el pla és adquirir 3 blocs amb el superàvit del pressupost del 2025. La data, doncs, l'import total per ampliar el parc públic serà de 30 milions, El tema del futur és que l'executiu continuarà fomentant l'habitatge de lloguer i 3.000 empreses sense activitat seran donades de baixa. Entre altres coses, doncs això és el que va dir la senyora Marsol. Bé, després també, pel que fa al tema esportiu, és que l'empresari Marc Rodríguez serà directiu de la nova direcció, en aquest cas, de Joan Laporta, en el moment doncs, que agafi les regnes, perquè encara...
Fins al juliol.
Sí.
N'hi ha per tant.
Sí. Doncs serà el senyor Marc Rodríguez, el que s'incorporarà a la junta directiva del Futbol Club Barcelona després de la victòria de l'amic Laporta. Empresari i vocal de la Federació Andorrana de Futbol, i tornarà a situar una mica Andorra, diguem-ne, en l'òrbita blaugrana, que no es produïa des de el Ramon Fuster, que doncs, va ser membre de la junta directiva del Barça, i l'últim de tots, que va ser el Ramon Cierco, que també doncs, va estar dins d'aquesta junta directiva, no? Que li vagi força bé al senyor Marc Rodríguez, naturalment. Després també hi ha un altre tema, i és que hi haurà un tercer carril al carrer de la Unió.
Sembla ser que sí.
Els treballs de millora d'aquesta via doncs, estaran acabats després de Setmana Santa. Això també vol dir una cosa, que les terrasses que hi ha actualment al carrer de la Unió, terrasses de restaurants, doncs desapareixeran.
Veus?
Sí, clar, perquè és que
sí, no, no,
espai no,
no... És el que hi ha, no?
És el que hi ha, vull dir... Aleshores, no sé, suposo que tampoc no estaran massa...
No, jo crec que no.
No, no, no. Estic veient aquí la fotografia on es veu, doncs, el IO, es diu, aquest
sí,
complexe.
IO. IO, IO.
IO.
EO, EO.
O EO. Bueno, pues, pues EO, 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 EO.
EO, EO.
Pues bueno, hi ha una fotografia d'aquest complexe que també, doncs, està, són ja a punt de, suposo, d'inaugurar, tard o d'hora. I veig també, doncs, un d'aquestes terrasses que és el Udom, doncs que suposo doncs, que
sí, clar.
Desapareixerà, clar, naturalment. Bueno, més coses. Després...
Llegeixes tot el diari? Llegeixes tot el diari?
No, no, jo llegeixo els titulars.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Aquesta gran festa, aquest festival de Snow Room...
Rou, no?
Sí, es va saldar, atenció, amb 89 sí. turistes amb possessió de droga.
Sí.
I acabo. El forn incinerador bat el seu rècord amb 52.621 tones de residus tractats.
Molt bé, doncs, a veure, continuem.
Continuem.
Anem amb el Digital Andorra.
Molt bé.
La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat aquest dimarts a Ràdio Nacional que s'ha imposat una sanció de gairebé 100.000 euros a un propietari per la trampa del fill.
Ah.
El propietari hauria dit que el pis era per un familiar, possiblement el fill, però el va vendre.
Clar, va fer el viu, Volia fer el viu.
També ha dit que se n'han imposat d'altres amb imports molt més baixos, entre 2.000 i 4.000 euros. Bé, aquest esgotament entre els treballadors socials a Andorra denuncien manca de recursos humans i també desgast. I ja ho tindríem, Ja ho tindríem.
Molt bé, doncs mira, acabarem amb el Bon Dia, que diu que l'alarma social encén el preu dels carburants. El sector explica que els augments ara per ara són excepcionals. La benzina és a 0,40 euros més barata que en el pic de la guerra d'Ucraïna i FEDA incrementarà la tarifa de calor pel preu del petroli. També dic que el PS vol reduir el temps de la presó preventiva, que Canillo lidera les reserves dels apartaments per Setmana Santa, que hi ha força reserves, i per altra banda, i suposo que el nostre benvolgut amic estarà content, la xifra de socis de Belles Cases es triplica de 83 el 2022 a 229 ara.
Déu-n'hi-do.
Eh que sí?
Doncs sí.
Per això deia que el Robert estarà content.
Belles Cases.
Belles Cases. Bueno, doncs això són els titulars. Bueno, hi ha l'opinió del Jaume Bartomeu i també coses relacionades amb l'Ajuntament de la Seu, que frena el procés de selecció que investiga l'Oficina Antifrau de Catalunya. Hi ha una entrevista a Sílvia Montner, que és la mestra de meditació i... mestre de meditació.
Deixem-ho aquí.
Sí, deixem-ho aquí.
Vale.
Bueno, pues això. Això és el més destacat.
17 de març. Avui és... Sant Patrici. Doncs sí, no només a Irlanda, que és el patró, Sant Patrici, sinó en molts llocs del món. I no només es tracta de beure cervesa, sinó també d'altres tradicions. Qui va ser Sant Patrici? Doncs sembla que no va ser irlandès ni es deia Patrici, anem bé.
També, sí.
Orígens una miqueta així enrarits,
Sí, sí.
Va néixer fa segles, el 837, en algun lloc d'Escòcia, amb el nom de Maiwin, i que va ser segrestat quan només era un nen per part de pirates irlandesos que el van vendre com a esclau. Va treballar de pastor a Irlanda i es va escapar cap a França i es va preparar per ser capellà cristià. Bé, doncs, vés a saber si va néixer a Escòcia i ho van ser aquesta setmana a Irlanda, però sí que a Irlanda estan de festa, eh?
I total i absolut.
Exacte.
I tant.
A Irlanda, que molts edificis també... o rius, que es tenyeixen de verd, perquè
el verd... A Chicago, el riu que passa per Chicago es tenyeix de verd, exacte, per celebrar el dia de Sant Patrici.
Home, és que molta gent de la que, per exemple, viu a Nova York són descendents d'irlandesos i a Nova York ho celebren moltíssim, eh?
Bueno, desfilada que a vegades aplega fins a 2 milions de persones.
Per això, a Chicago també, a Dublín no cal dir-ho, però també si anem a Barcelona,
sí,
a Madrid, a Sevilla, a Bilbao... Doncs podem trobar alguna referència a que avui és Sant Patrici. I també saludem i doncs felicitem a les i els irlandesos que tinguem aquí al Principat d'Andorra.
Naturalment que sí. A banda de Sant Patrici, doncs també avui és Santa Agrícola de Chalons, Santa Gertrudis de Nivelles, Sant Harold, també Sant José d'Arimatea.
Sant Josep d'Arimatea, sí.
Sant Josep d'Arimatea.
Sí, senyor.
Sant Juan de...
Cercander.
Exacte. Cercander. I Sant Pablo de Xipre. Felicitarem també a Kurt Russell, que fa 75 anys. Felicitarem també a Rob Lowe, que en fa ja 62, que també és actor, i a la presentadora i dona de Sergio Ramos, Pilar Rubio, que en fa 48.
Molt bé.
Felicitats a totes, a tots, i que passeu un feliç dia.
La frase no sé de qui la va dir.
La frase que t'he posat aquí...
És anònima?
No, és de Sant Patrici.
Sant Patrici.
La va dir ell, segons diuen.
Crist davant de mi, Crist darrere meu, Crist en mi.
Exacte. Sí, sí, ni más ni menos. I també voldrem recordar, i volem recordar, que el 17 de març de l'any 1969, Golda Meir es va convertir en la primera dona, primera ministra d'Israel. I la veritat és que va dir una frase...
Molt forta, eh?
Espectacular.
Molt forta, aquesta frase.
Em sembla brutal aquesta frase que va dir... En va dir moltes, però aquesta... Bueno, l'hem escollit per la contundència, eh? I veureu per què.
Que podria ser al revés, també, eh?
També podria ser al revés.
Podria dir
sí,
un també. Àrab o un palestí, en aquest cas.
Evidentment,
eh?
Evidentment. Ella va dir, la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. I podria ser també l'inglès.
I així estem encara.
I encara estem així.
I així estem encara, per desgràcia.
Per desgràcia, sí.
Ai,
molt bé.
Ai, senyor.
Doncs apa, anem a la música. Anem a recordar un dia com avui, que va sortir un gran, gran, grandíssim àlbum. Jo ja sabeu que sóc un boig de Pink Floyd, però el 73 va sortir a la venda el Dark Side of the Moon de la banda britànica Pink Floyd.
La cara obscura de la lluna. Això va molt bé avui que tenim el Joan Marc, eh?
Efectivament, efectivament. Un dels millors àlbums de la història del rock, eh? Sens dubte.
I anem al 1986. It's a kind of magic. Podíem començar a gaudir d'aquest senzill A Kind of Magic dels Queen, eh? Fa 40 anys.
Sí.
I anem al 2009, t'ho deixo per tu, que sé que t'agrada molt.
Doncs sí, m'encanta, perquè es va publicar també un àlbum fantàstic, com tots, eh? De Gigi Gale, que és The Road a Escondido, que és una meravella d'àlbum. De fet, tot el que va fer l'amic Gigi Gale era espectacular. Jo quan el sento és com se'm fot la pell de gallina.
Molt amic de l'Eric Clapton.
Sí, eh? Molt, 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 molt.
Anem al 1941. Naixia Paul Kantner a San Francisco, a Califòrnia, cantant, guitarrista, compositor i un dels fundadors del grup psicodèlic Jefferson Airplane. Va continuar el grup quan el 1974 es va transformar en Jefferson Starship i es va orientar cap al pop rock. Ens deixava ara fa 10 anys.
I molt bé, avui el protagonisme musical sentirem una cançó d'un senyor que es diu Pete Rodríguez.
Músic nord-americà de pares porto-riquenys, director de l'orquestra de Boogaloo, Pete Rodríguez i su conjunto, a mitjans dels anys 60. Havia nascut al Bronx, a Nova York, i ens deixava el 24. Tenia 89 anys. I like it like that.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour cada dia estalvia en els millors frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I ara estalvia encara més amb Maipiri. Acumula un 1% en saldo. Estigues informat de totes les novetats. I a més, amb Maipiri Pay podràs finançar les teves compres per pagar-les còmodament entre 3 i 24 mesos. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs tenim, com ja és habitual els dimarts...
Sí, senyor.
Allò, en vivo i en directo, el Joan Marc. El tenim a Barcelona.
Sí.
Perquè, a més, demà el Joan Marc va veure el Barça.
Home, demà hi ha Champions.
Demà hi ha Champions i va veure el Barça.
Animar
una mica el Barça, naturalment. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Demà vas a veure els culers, oi?
Sí.
Demà sí.
Estareu al Camp Nou, sí. Animant amb la resta de la culerada contra el Newcastle.
Escolta, que aniràs amb la samarreta del Barça o...?
Sempre vaig.
Sempre vas, no?
Sempre.
Encara com no vas a la grada d'animació?
Sembla que sóc una mica vell, perdona.
No diguis vell, és gran.
No diguis gran, això.
No, em sembla que és fins als 35, una cosa així.
Ah, hi ha límit d'edat?
Sí.
Ah, carai, no ho sabia. Per cert, no sé si saps que hi haurà un andorrà aquí a la nova junta del senyor Laporta.
Sí, clar que tens.
Això he llegit en el diari d'Andorra, però després he escoltat el Joan Laporta, que estava...
Sí.
Un món arracú.
Ah, sí, estava molt bastet, té raó.
I ha parlat de quatre persones que s'integraran a l'equip directiu, a part dels que ja hi eren i dels que, estan encara a la junta gestora ara mateix.
Uh-huh.
I el nom d'aquesta persona no ha sortit.
No ha sortit. Bueno, doncs aquí hi ha Marc Rodríguez, és vocal, és empresari, evidentment, i, bueno, evidentment, és empresari, i actualment també és vocal de la Federació Andorrana de Futbol.
De la FAF.
Sí.
Bueno,
ja veurem.
Ja veurem.
Sí.
Serà una segona tongada més endavant, però vaja, ara mateix el Joan Laporta no l'ha anomenat.
No.
Suposo que el diari té les seves fonts, que
claro.
Són les meves, no?
Sí.
Joan Laporta.
Sí.
Molt bé. A veure, resulta que la nostra galàxia, com la majoria de galàxies espirals...
Sí, què vol dir això d'espirals?
Doncs que estem en espiral.
Era la forma.
La forma, espiral.
Espiral.
Vale.
Bueno, jo el que no sé pregunto, tu.
Clar, no, és que ell ens ho afirma, no?
Sí.
Les zones externes on es troba el nostre sistema solar són molt més tranquil·les i segures que les zones centrals on hi ha més perills. Potser que emigrem, doncs,
o bé,
no?
O bé que una festa aquí, com la que vam fer, no? Com és el Snow Row d'aquestes.
Snow Row i la Mari Congelada.
I la Mari Congelada, no? Potser és més tranquil, allò d'allà dalt,
sí.
No?
Sí.
Diu, és més tranquil que el pas de la casa, vamos.
Bueno, és més tranquil perquè primer hi ha menys estels al teu voltant, i menys estels perillosos, que poden provocar, que poden explotar, provocar radiacions, exigir la vida en els planetes que estan al voltant.
Yeah.
I doncs, és a dir, si hi ha vida a la Terra, segurament també és perquè està en una zona de la nostra galàxia, que és més tranquil·leta, una zona més segura, i no estava sota el bombardeig constant de ratxos gamma provenents d'explosions d'estels de neutrons, supernoves i altres forats negres que hi ha per ahir, i que haguessin acabat amb qualsevol possibilitat de que hi hagués vida a la Terra. Però el que sabem també és que el sistema solar, el Sol i doncs la Terra, no han estat sempre on estan ara, no han estat sempre en aquesta zona segura.
Ah, no.
Sabem que el Sol, i això ja ho sabem de fa molt temps, perquè té una certa metal·licitat, és a dir, té un component de metalls pesats en la composició del Sol, que no és la que es troba en la zona on estem actualment a la nostra galàxia. En aquesta zona exterior de la nostra galàxia hi ha molts menys metals pesats que els que es troben en el Sol. I doncs això vol dir que el Sol no es va formar en aquesta zona on estem ara, perquè si s'hagués format en aquesta zona, s'hagués format a partir de núvols de gas amb la mateixa metal·licitat que hi ha en el voltant, sinó que es va formar una zona on hi ha més metal·licitat, més metals pesats en el sistema, en la nostra galàxia, i aquesta zona és una zona que és molt més interior, molt més cap al centre de la nostra galàxia, uns 10.000 anys llums de distància de la nostra galàxia, d'on estem ara mateix, més cap al centre, doncs es va formar en aquesta zona perillosa, Sol. I per una raó que no coneixem fins ara, el Sol va migrar cap a la zona on es troba actualment, cap a les afores. Va fer una migració del centre cap a les afores, que és el que passa sovint quan no pots pagar el lloguer.
Vas
cap a les afores del centre de la ciutat, que és molt car, i te'n vas cap a les afores, bueno, doncs el Sol va fer el mateix. Però no és perquè no podia pagar el lloguer. Doncs hi ha hagut un grup d'investigadors que ha utilitzat les dades d'un satèl·lit que es diu Gaia, és un telescopi, en realitat, és un telescopi, que està en la posició molt pròxima, en una posició molt pròxima al del James Webb, a una òrbita al voltant del Sol, en el punt de Lagrange 2. Aquest satèl·lit es va llançar el 2013 i va funcionar fins al 2025 i ha agafat les posicions i els moviments de més de 1.000 milions d'estels de la nostra galàxia. Tot això per fer un mapa en tres dimensions, però també per fer un mapa que pogués evolucionar en el temps, és a dir, que puguem veure quines són les grans moviments dels estels a dins de la nostra galàxia, que no sempre segueixen els moviments de la galàxia mateixa, a vegades, pues, per altres raons, pues, aquests estels fan diversos moviments, però també per poder estudiar, per exemple, l'edat dels estels de la nostra galàxia. Llavors, el que hem fet és un estudi força interessant, mirant els que són bessons com el bessons del nostre Sol, els germans bessons del nostre Sol, que es troben a una distància d'uns 1.000 anys llum de nosaltres, però que tenen les mateixes característiques, és a dir, la mateixa temperatura, la mateixa lluminositat, i veure si són de la mateixa edat, si són més joves, si són més vells. Han trobat uns 6.594 bessons del nostre Sol, al voltant, en aquests 1.000 anys llum de distància de nosaltres, que és 30 vegades més que els que es coneixien abans. Això ja és una cosa important, significativa, un increment significatiu. Han estudiat les edats d'aquests bessons i han trobat que hi ha uns 1.550 que són de la mateixa edat que el Sol, és a dir, uns 4.500 milions d'anys, i n'hi ha uns quants més que són bastant més joves, que tenen uns 2.000 milions d'anys. Però el que hem trobat d'aquests 1.500 que són com el nostre Sol, hem trobat que gairebé tots tenen la mateixa metal·licitat que el nostre Sol. És a dir, que es van formar també en una zona més central de la nostra galàxia, i que van emigrar amb el Sol. És a dir, que no va ser una migració només del Sol ell solet, sinó que va ser una migració massiva d'estels, que es van formar en el centre de la nostra galàxia, que se'n van anar cap a les afores. I això coincideix amb un moment de la formació de la nostra galàxia en el qual en el centre de la nostra galàxia ara hi ha una barra enorme, una barra, doncs l'hem d'imaginar com el nom bé diu, com una barra de gas, d'estels i de pols, que travessa les espirals i el centre de la nostra galàxia. Aquesta barra encamina molt de gas cap al centre i fa que la formació d'estels sigui més eficient en el centre de la nostra galàxia, és a dir, xucla gas de les afores per portar-lo cap a l'interior i allà formar més estels. Però quan es va formar aquesta barra, segurament en el moment que va migrar al nostre Sol, pues, segurament degut a un xoc degut a la rotació de la nostra galàxia, encara no sabem ben bé els mecanismes que formen aquest tipus de barres, però que en veiem amb gairebé totes les galàxies espirals. Segurament és un xoc degut a la rotació i també al moviment del gas en el centre de la nostra galàxia i es formen aquestes barres. Però el que va fer la formació d'aquesta barra, en el moment que la va formar, és el moment en què es va formar el nostre Sol i també que la formació de la barra va expulsar el Sol i diversos altres estels, tots aquests bessons del Sol, van ser expulsats cap a l'exterior, diguem-ne que la formació de la barra va empènyer, es va fer lloc per formar-se i va empènyer tots aquests estels cap a les afores de la nostra galàxia, cap a aquest braç espiral, que és el braç d'Orió, en el qual estem ara mateix situat amb tots aquests bessons al seu voltant. I això explicaria tots aquests 1.500 estels similars al Sol que hi ha al nostre voltant que tenen la mateixa edat. Què passa amb els altres estels que no tenen la mateixa edat, que són més jovenets? Bé, aquí segurament va ser... Perdó. És que encara estic amb...
Ja.
Amb l'al·lèrgia. Tranquil.
Tranquil.
I tot,
no passa.
Doncs... aquí va ser segurament que ens va travessar una galàxia que ara és satèl·lit de la nostra, que es diu Sagitari, la galàxia de Sagitari, és una galàxia nana, va travessar la nostra galàxia, de nord a sud, va travessar els braços espirals de la galàxia, passant per la zona on estava el nostre Sol, però, evidentment, quan xoquen dues galàxies, no és un xoc de dues coses sòlides, les galàxies hi ha més espai buit, que no pas espai sòlid. Quan xoca les galàxies, el que fan és atravessar la travessa.
Són més gasoses, no?, per entendre'ns. Són més gasoses, no?
Sí, exacte, sí. Bàsicament és gas amb algun estel que estan situat a distàncies tan grans que és difícil que xoquin, no? Però el xoc del gas entre les dues galàxies el que va provocar és que els núvols de gas que hi havia en la zona nostra, on estem ara, de la galàxia, es van condensar, van col·lapsar gravitacionalment i van formar estels. És a dir, aquests estels que tenen 2.000 milions d'anys són la resta que indica aquesta col·lisió o aquesta travessa de la galàxia nana de Sagitari a través de la nostra galàxia, a través de la Via Làctea. Gràcies a aquest satèl·lit, el Gaia, pues, coneixem una mica millor quina és la evolució que han fet els estels que ens acompanyen i el nostre, per què va migrar, i també entenem una mica millor, que, per exemple, que avui en dia hi hagi vida a la Terra, perquè si haguéssim estat en el centre de la nostra galàxia, allà on es va formar el Sol originalment, segurament no s'hagués pogut mai desenvolupar la vida allí, perquè ens hagués explotat una supernova pel costat, o algun forat negre hagués emès ratxos gamma i hagués esterilitzat el nostre planeta per la radiació. És a dir, està molt bé que aquesta migració es produís en aquell moment.
Aquest satèl·lit o aquest...
El Gaia.
El Gaia segueix funcionant o...?
No, el Gaia va parar de funcionar el 2025,
o sigui,
però les dades del Gaia avui en dia encara s'estan tractant. Això està fet a partir de les dades de la tercera... diguem-ne, de la tercera publicació de dades que es va fer ara fa un any i mig. Ara, a finals d'aquest any, es publicarà la quarta publicació de dades i el 2030 s'espera que ja s'hagin analitzat totes les dades i hi haurà la cinquena i última publicació de dades el 2030, on hi haurà el catàleg complet amb els més de 1.000 milions d'objectes observats per Gaia durant els 12 anys de funcionament.
Doncs molt bé. Apa, ara parlem d'un altre tema.
Sí, sabíeu que l'or i el platí són difícils de crear de manera natural? Perquè si ens pregunten, l'or i el platí, ens imaginem unes mines?
Sí,
no?
clar.
Sí,
normal.
N'hi ha poc, oi?
N'hi ha poquíssim.
N'hi ha poc perquè, si n'hi ha poc, és perquè és difícil. justament, és difícil. Uh-huh.
Ja podria de ploure hort i plantí.
No, ens faria mal, eh?
Bueno, no sé.
Un lingot d'or o cap.
Hòstia, tu.
Sí, sí, però per arribar a crear de manera natural or i platí,
sí,
es necessiten supernoves o col·lisions d'estrelles de neutrons després d'una supernova. És a dir, que necessiten coses que són molt rares. Eh? No es creen de manera natural en el nostre univers, sinó que es creen en aquestes col·lisions, l'or o platí, la plata, tots aquests elements que són rars, pues, tots es creen amb esdeveniments rars en l'univers. I en particular en aquestes col·lisions d'estels de neutrons, en el qual es produeix prou energia per fusionar elements més lleugers i arribar a crear elements més pesats, com són aquests, l'or o el platí, però també l'urani, etcètera.
Doncs,
normalment, aquestes explosions d'estrelles de neutrons, com deia abans, es produeixen en el centre de galàxies com la nostra, de galàxies grans. Per això, si la Terra estigués al costat, patabum. Però no en veiem masses o no en veiem cap amb galàxies petites o amb zones com les afores de les galàxies espirals, on hi ha poca densitat d'estels, com és la zona on estem nosaltres. Clar, perquè és molt més difícil que dos estels de neutrons estiguin prou a prop per col·lisionar i provocar una explosió que crea tots aquests elements. Però aquesta visió comença a canviar una miqueta a partir de l'observació d'un estallit de rajos gamma, que es va observar l'any 2023, concretament el 23 de setembre de 2023. Ho va observar un telescopi que el senyor Trump ara es vol carregar, que es diu Fermi. És un telescopi de raig gamma, un telescopi espacial de raig gamma, que segons el senyor Trump costa molts diners, però que va observar aquest estallit de raig gamma i gràcies a altres telescopis, algun dels quals també el senyor Trump es vol carregar, com el Chandra, es va poder localitzar precisament on va ser aquesta explosió de rajos gamma, que és indicatiu d'un esdeveniment molt energètic, com pot ser la col·lisió de dos estels de neutrons. Pues el Chandra va poder localitzar exactament on es trobava i aleshores es va utilitzar un altre telescopi espacial, que és el Hubble, per anar a observar, a veure què hi havia en aquesta zona, exactament aquesta zona on es va veure aquesta explosió de rajos gamma. I es va veure que hi havia una galàxia molt i molt petita, molt petita, que es trobava en una espècie de riu de gas que anava entre dos grans grups de galàxies que havien col·lisionat fa mils de milions d'anys, una miqueta com que deia abans, de Sagitari i la Via Làctia que havien d'atravessar, pues, quan aquests dos grups de galàxies van col·lisionar, van crear un gran espècie de riu de gas que fa més de 600.000 anys llums de llargada, i al centre d'aquest riu hi ha una galàxia en la qual, per culpa d'aquesta col·lisió, es van començar a formar estels, però una galàxia petiteta, però tot i ser petiteta, allí pues, van arribar a crear-se dos estels que van explotar, van crear uns estels de neutrons prou pròxims els uns als altres, a l'un al altre, per col·lisionar al final, fusionar-se l'un amb l'altre i doncs crear aquesta gran explosió de rajos gamma que va observar el Fermi i el Chandra i el Hubble més endavant. És una zona en la qual no s'esperava poder trobar aquest tipus d'explosions, però explica una miqueta el fet que, per exemple, en el nostre planeta hi ha or i platí i coses així. Perquè això vol dir que en algun moment hi va haver, es va formar la nostra galàxia, hi va haver alguna explosió d'estels de neutrons al costat que van formar aquests elements.
La qual cosa també, penso que pot haver, doncs, això, or, platí, urà, el que faci falta, amb altres planetes.
Evidentment, evidentment.
Hòstia, sí, doncs sí, m'estranya sí. Que el tram es vulgui carregar una cosa amb...
que, li pot, copies,
que li, pot donar, li pot donar calés, no? Perquè aquest sempre va darrere dels calés.
No, però això és una cosa que evidentment tarda molts milions d'anys.
Ja, a... bueno.
A fer-ho, bueno. Però clar, sempre havíem tingut aquest dubte que com és que és veritat que trobem or i platí en els... centres de les galàxies, sí. Però també en trobem a l'exterior.
Sí, sí.
Bueno, vol dir que aquestes explosions d'estels de neutrons, o aquestes fusions d'estels de neutrons, no només passen en els centres de les galàxies massives, com la nostra, però també poden passar en zones menys denses, o en zones en el qual hi ha col·lisions de d'altres grups o moments en els quals hi ha formació d'estels prou massius per formar aquests estels de neutrons i després que aquests col·lisionen, i això pot passar no només al centre, sinó també a les afores, en zones menys denses.
Molt bé. Bueno, doncs aviam, tu, aviam si hi ha algun planeta que sigui, doncs això, ric en or
i platí.
Pues, hauria d'anar a buscar cap al centre de la galàxia.
A on hauríem d'anar? Cap a on?
Cap al centre de la galàxia.
Sí. Centre de la galàxia.
Sí, que és ben lluny d'aquí.
Ben lluny.
Cap allà pot anar el senyor Trump.
Bueno. Això mateix, això
molt
mateix.
Molt bé, molt bé.
I anem a recordar un 16 de març del 1926 que un senyor, en Robert Goddard, què va fer?
Pues el Robert Goddard fa 100 anys, bueno, ahir va fer 100 anys.
Ahir va fer 100 anys, sí.
Va llançar el primer coet amb combustible líquid, que és com funcionen els coets avui en dia.
Sí.
Va ser tot una revolució en el món de l'astronàutica. Ho va llançar des de la granja de la tia Efi.
Ah, o sigui, des de casa, no?
Sí. A Auburn, Massachusetts.
Ah,
bueno, és un lloc que pots anar a visitar avui en dia.
Ah, mira.
Vas a Auburn. Ara, que ja no és una granja, és un camp de golf.
No serà del Trump.
Sí, no són del Trump.
No ho dic perquè té molts camps de golf.
Que pots anar a veure, és un lloc, bueno, que és un National Landmark, que diuen els americans, una miqueta com el lloc on els germans Wright van fer el primer vol amb avió, perquè realment va ser una revolució total. El Robert Goddard, que era un enginyer que treballava a la Universitat de Clark, a Massachusetts, també, va fer gran part de la seva vellada allí. Ell va fer la patent, la va fer el 1914, però no va ser fins al 1926 que va poder fer aquest coet que li va dir Nell, un coet que no era més gran que el braç, però que estava sobre una plataforma que feia gairebé 3 metres d'alt. Va fer un vol de 12 metres d'alçada, va durar 2,5 segons,
ostres.
I va recórrer uns 56 metres, van acabar amb un camp de cols que hi havia al costat, que era de la granja de la
tieta,
El combustible que va utilitzar era una mescla de gasolina d'un costat i d'oxigen líquid de l'altre costat. Ell no volia gasolina, ell el que volia era hidrogen líquid, però el 1926 obtenir hidrogen líquid era una miqueta complicat. I no va ser fins més endavant. El que aquest senyor, que havia inventat el bazooka uns anys abans...
Carai!
I que havia treballat i treballava per l'armada americana.
Ja.
Després, les seves idees les va copiar un tal Werner von Braun.
Ostres!
Bueno, i van desenvolupar els coets V2 que van llançar cap a Anglaterra durant la Segona Guerra Mundial. El famós grup de Peenemünde, que va desenvolupar el missil modern. Quan al Robert Goddard li va arribar una mostra dels V2 que els americans havien capturat, es va donar que amb els contactes que havia tingut abans de la guerra amb alguns científics alemanys, havien aprofitat per copiar-li els seus dissenys i millorar-los, perquè van tindre molts diners per part de la maquinària nazi, i van crear aquests coets.
Bueno, sempre hi ha...
És tota una història,
una història
del senyor Goddard, perquè és molt interessant.
Doncs la veritat és que sí, ens ho apuntem.
Va treballar a Roswell, també.
Bueno, un pioner.
Finançat pel Lindbergh i pel Guggenheim.
I pel Guggenheim, també.
Sí, sí, el Lindbergh i el Guggenheim van finançar les seves investigacions, sí, sí. Doncs I el New York Times li va fer un editorial el 1920 que després van tindre a desmentir el 21 de juliol del 1969.
Imagina't. En parlarem, doncs.
Bueno, sí, un dia en parlarem.
Que tinguis molt bona setmana, eh?
Igualment a vosaltres.
Gràcies, Joan Marc. A passar-ho bé. Adéu. Una abraçada forta. Adéu.
Tornem al vespre.
A les 7, si Déu vol.